Força Esports. Robert Prat, Catalunya Ràdio. Força Esports.
La UEFA ha sancionat l'entrenador croat Otovaric amb 3.000 euros per unes declaracions considerades homòfobes. L'actual seleccionador d'Albània va afirmar el 2004 que no toleraria mai homosexuals al seu equip perquè no són normals. Això ho va dir abans de l'europeu del 2004 de Portugal, quan era seleccionador de Croàcia. Aquesta sanció pel tècnic que ha entrenat el Rapid de Viena, el Salzburg, l'Stuttgart i el Dinamo de Zagreb arriba tard i és molt lleu. Això sí que no és normal. Passa ara mateix un minut i mig de dos quarts de nou. Alberto Contador rep avui tota la glòria d'haver inscrit el seu nom al gran palmarès del Tour de França. Contador passa a la història com el guanyador del Tour del 2007, un Tour immers en el dopatge i que espera que marqui un abans i un després en la història de la prova. Un Tour que ha consolidat un jove de 24 anys com la gran esperança per confiar en un ciclisme net. Per analitzar la figura de Contador, volem parlar amb l'únic ciclista que ha guanyat 8 tours. 7 al costat de Lance Armstrong i un amb Alberto Contador. Aquests 8 tours els ha guanyat com a director de l'equip. Es diu Johan Brunel. La pregunta del dia, la que es fa tothom ara mateix, fins on pot arribar Alberto Contador?
Que llega mucho más. Yo creo que está en un nivel máximo. Estoy convencido que puede mejorar muchísimo todavía, porque aunque físicamente se quede al mismo nivel, pero solamente por experiencia y madurez, puede mejorar bastante.
Estem davant del corredor Tour, com ha estat el cas de Lance Armstrong i de Miguel Indurain més recentment.
Bueno, ahora será lo difícil, será confirmar y estar en la piel de líder y favorito. Eso será lo difícil. Llegar es muy difícil, pero luego confirmar y estar ahí siempre con la presión y la responsabilidad es lo más difícil, ¿no? Pero creo que tiene medios para hacerlo.
I pel que fa a la teva experiència a nivell personal, aquest Tour et fa més il·lusió que no pas altres tours que has aconseguit a la teva història?
Pues la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Y ha sido un tour muy bueno para nosotros, con muchas alegrías, hasta incluso diría, si no lo hubiéramos ganado, también hubiera sido un tour muy bueno, porque habíamos cumplido con todos nuestros objetivos y bastante más, porque el objetivo era el podio, mayo blanco y victoria de etapa, y todo eso lo hemos conseguido y hasta incluso más, ¿no? Hemos ganado dos etapas y la general, y la clasificación por equipos también, donde el año pasado no iba nada, este año ha funcionado todo, y es un poco así todo el año ya, porque creo que no he hecho el cuento, pero la cuenta, pero creo que llevamos el máximo de victorias de todos los equipos, sobre todo en el Pro Tour. Y bueno, creo que es una señal que la temporada nos sonríe y que todo funciona bien.
I a nivell de sensacions, és diferent aquest primer tour d'Alberto Contador, el primer que vas aconseguir tu al costat de Lance Armstrong?
No, es diferente. El primero con Lance era un tour de mucha ilusión, después la confirmación, y luego, bueno, los dos últimos era un poquito más ya... la ilusión era menos, porque bueno, habían otras circunstancias y había muchas otras cosas alrededor de carrera que no tampoco me gustaban mucho, pero este tour, aunque ha sido en un clima que ha sido difícil, pero para mí es una ilusión increíble, ¿no? Porque todo el mundo siempre asocia mi nombre y con el de Lance, y poder ganar el tour con otro es a nivel personal es una cosa que me que estoy muy, muy orgulloso.
I ja que dius a nivell personal, i ho hem anunciat al començar aquesta entrevista, tens 8 tours, un rècord que no iguala ningú, ni tan sols Lance Armstrong.
Es un orgullo, ¿no? La última semana estaba bromeando porque estoy a punto de sacar un libro y bueno, la intención era... Es un libro que se trata de ganar y de cómo tener éxito y digo, mira, es un libro de 14 capítulos y digo, me falta el último. Y ahora creo que nos vamos a tener que hacer el último.
Bona promoció.
Sí, la verdad es que mejor imposible.
Johan Brunel, director esportiu de l'equip Discovery, també d'Alberto Contador. T'agraeixo especialment que avui hagis volgut atendre els micròfons del Força Esports de Catalunya Ràdio. Johan Brunel, l'altre protagonista de la jornada, perquè el gran protagonista és Alberto Contador. Alberto Contador està avui de celebracions. Al matí ha estat rebut per la Comunitat Autònoma de Madrid i ha fet el tradicional discurs des de la balconada. Veïns de la localitat de Pinto li fan costat només aterrar a Barajas i també a Madrid. D'aquí a una estoneta la festa es trasllada al seu poble nadal, a Pinto, on agrairà el suport incondicional dels seus veïns. Toni Rigal ha anat a rebre a Madrid. Toni, bona tarda.
Hola, Robert, bona tarda.
Has vist un Contador en tot moment una miqueta desbordat pels esdeveniments, perquè no s'ho esperava ni ell mateix.
Sí, un Contador a qui s'ha vist nerviós i a qui ha sorprès el suport dels aficionats i sobretot el desplegament mediàtic durant tota la jornada de celebracions. El guanyador del Tour de França ha destacat la repercussió del seu lideratge i la victòria final, sobretot pel que fa al seguiment de l'afició durant l'última fase del Tour.
Sí, que es verdad que hemos vivido mucha gente que me ha agradecido, ¿no? Que hubiera otra vez espectáculo, que la gente está otra vez poniendo en los bares el ciclismo y la verdad que eso me anima y me da más ganas de entrenar y de trabajar para poder conseguir más éxitos.
Alberto Contador ha estat el cinquè ciclista espanyol que ha guanyat el Tour. Abans s'havien adjudicat la cursa francesa Bamontes, Ocaña, Delgado i Indurain. Contador ha dit que per ell suposa un orgull guanyar una cursa que abans s'havien adjudicat aquests quatre ciclistes.
Sí, no, es un orgullo, ¿no? Que gente que admiras, que son mitos, ¿no? del ciclismo y del ciclismo español, que te pongan con ellos, de luego es un honor.
Més de 200 aficionats han rebut Alberto Contador a Barajas. Molts d'ells s'han desplaçat de la localitat de Pinto amb samarretes grogues i han acompanyat el guanyador del Tour a la seu de la Comunitat de Madrid, on l'ha rebut Esperanza Aguirre. Contador s'ha dirigit als aficionats des del balcó de la Puerta del Sol.
Cuando la cosa se pone difícil, se saborea más la victoria. O sea que esta victoria es para todos vosotros y nada, ahora a celebrarlo. ¡Ale, hasta luego! Bueno, a todo esto... ¡Viva Pinto! ¡Viva Madrid! ¡Viva España!
Les celebracions culminaran a partir d'ara mateix a la plaça de la Constitució de Pinto, on rebrà l'homenatge dels aficionats de la seva localitat.
Cac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
Avui s'ha sabut una altra de les conseqüències que deixa aquest Tour de França. L'Astana ha fet fora Vinokurov.
Era la continuació lògica al procés que va començar la setmana passada quan es va saber que Alexandre Vinokurov havia donat positiu per una transfusió de sang. La contraanàlisi de la prova també ha confirmat aquest positiu i això ha provocat que l'equip Astana l'hagi fet fora. Vinokurov era el líder al Tour de l'equip del Kazakhstan i fins i tot ara podria perdre el seu sou d'un any si Luci ho decideix. El ja exciclista de l'Astana ha mantingut en tot moment que és innocent perquè, diu, seria una bogeria per part seva recórrer una transfusió de sang quan sap que els controls són constants.
Els àrbitres espanyols també estan de pretemporada. Avui el col·lectiu arbitral ha presentat i, de fet, ha provat ja en un assaig general els nous intercomunicadors. La nova temporada futbolística vindrà acompanyada de la imatge dels àrbitres amb l'auricular a l'orella i com si estiguessin parlant sols. De fet, no parlaran sols perquè, Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Robert.
Estaran en comunicació els quatre àrbitres del partit de manera permanent.
Doncs sí, això farà més a més que tots els col·legiats estiguin més implicats en l'evolució del partit de futbol. Aquest és un dels avantatges que ens ha destacat l'àrbitre internacional Mejuto González, present a la prova que avui s'ha fet a l'estadi del Sardinero a Santander.
por un lado evitas esas aglomeraciones cada vez que hay que hacer una consulta o que en una jugada polémica te instan a que vayas al asistente, pues bueno, eso evitarías esas protestas, con lo que conlleva muchas veces tarjetas amarillas, incluso rojas, y bueno, sobre todo una mala imagen que supone ver a un árbitro rodeado de 10 jugadores, ¿no? Y por otro lado, el jugador se va a sentir controlado porque ha habido partidos internacionales en los que los jugadores han quedado sorprendidos porque, a pesar de que la incidencia es a las espaldas del árbitro, a 15 o 20 metros, pues cuando vuelves a pasar, pues les adviertes, cuidado que les estoy viendo, que no se están comportando y voy a tener que molestarles, ¿no?
Els comunicadors que utilitzaran els àrbitres treballen mitjançant un sistema d'encriptat. Això farà que, encara que algú els capti, no pugui desxifrar el missatge. Bé, l'empresa que ha fabricat els aparells garanteix la seguretat de les converses entre els col·legiats. Santín Mejuto González.
És una comunicació totalment privada interna, tiene un mecanismo que garantiza la privacidad. Si hay alguien que busque la argucia, pues automáticamente será en prejuicio del fútbol, porque habría que buscar otras soluciones, ¿no? Tristemente, además, eso sí que me duele, es que ahora no solo los árbitros, ¿no?, sino los jugadores y todos los pertenecientes al juego, entrenadores, pues a veces esa espontaneidad que a veces quieres tener en hablar con tranquilidad, con normalidad, cuando llegas ya a un terreno de juego a ver las instalaciones, pues a veces a mí me parece doloroso e incluso ridículo que tengas que poner la mano delante para que, por temor a que se pueda escuchar cualquier frase sacada de contexto, ¿no?
L'Asturià diu que l'aplicació dels nous comunicadors demostra que l'arbitratge no està barallat amb la tecnologia. Tot i això, considera que altres mesures, com per exemple la utilització del vídeo per resoldre jugades conflictives enmig d'un partit, no beneficien al futbol.
Todo lo que suponga inmediatez, como la cédula fotoeléctrica que ya se ha estado probando en torneos internacionales, que es, supone que si un gol entra o no entra, todo el estadio incluso lo puede escuchar y no había ningún problema y bueno, pues se da gol y aquí fácil es fulgoria. Y otra cuestión es lo de rearbitrar el partido, ¿no? Y ahí no me parece una medida muy lógica y muy prudente, porque hay decisiones y penaltis, jugadas de penaltis, incluso vistas por televisión, dependerías de la realización, de la toma, y que no todo el mundo está de acuerdo en muchas situaciones, ¿no?
Mejuto González és un dels pocs àrbitres que ha aprovat els intercomunicadors en partits oficials enguany. Ja s'han utilitzat en competicions europees, també es van fer servir en el Mundial d'Alemanya i els resultats van ser força positius. Ara caldrà comprovar quins són els beneficis reals que porten a les lligues de primera i segona divisió.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
D'aquí a 18 minuts arribem a les 9 del vespre. Segurament demà, segurament tindrem més definit si la Unió Esportiva Mi Apuesta es manté a Figueres o bé si es trasllada a Castelldefels. Tomàs Ebre, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui el jutjat mercantil de Girona s'hi ha fet a instàncies de l'accionista majoritari del club Enric Flix una vista d'oposició a la suspensió cautelar que va decretar la jutgessa Rosa Torres sobre els acords de la Junta d'Accionistes de la Unió Esportiva Mi Apuesta a Figueres, que el 28 de juny va aprovar el trasllat del club a Castelldefels. Amb la suspensió cautelar van ser inhabilitats Enric Flix, que n'era el president, i tot el Consell d'Administració del club, i la jutgessa va nomenar Joan Santos administrador judicial de l'entitat. En la vista d'avui, que ha presidit una jutgessa que no és la que va decretar la suspensió cautelar, hi han hagut de declarar tant Enric Flix com Joan Santos. I ara l'actual jutgessa del Mercantil de Girona haurà de decidir comunicar les dues parts en conflicte, Enric Flix i el grup d'accionistes que suposa el trasllat, si es manté o no la suspensió cautelar. Previsiblement serà demà, independentment de la durada que pugui tenir el conflicte judicial, de moment es decidirà si el club continua a Figueres, que seria si es manté la suspensió cautelar o si es trasllada a Castelldefels i es respecta així la voluntat de Flix. A la sortida del jutjat mercantil de Girona, ni Enric Flix ni el seu advocat Toni Freixo no han volgut fer declaracions. I per part dels accionistes contraris al trasllat, el seu advocat de la vista d'avui, Jaume Pujades, ens ha dit això.
El que tinc molt clar és que les circumstàncies que van motivar que la jutgessa Rosa Torra dictés un auto en data 16 de juliol acordant la suspensió dels acords socials que vàrem impugnar perquè són nuls i el nomenament d'administrador judicial no han canviat en absolut. Per tant, entenc que s'han de mantindre. Així ho esperem.
L'administrador judicial de la Unió Esportiva Mi Apuesta Figueres, Joan Santos, just abans de començar la vista d'avui, ha lliurat al jutjat mercantil de Girona el seu pressupost del club a la nova temporada d'aproximadament 1.090.000 euros.
Un pressupost que he estat realitzant aquests dies i que crec que és un pressupost ajustat al que en aquests moments el club doncs, pot fer front. Puja 1.090.000 euros. Ja hi ha unes quantitats, evidentment, d'esponsorització, però que en cap moment doncs, arriben a la quantitat que es tindria que ser en cas de que fos el pressupost que havia presentat el senyor Flix. No? Per tant, aquí s'ha fet un pressupost acurat i crec que amb unes quantitats raonables el que es pot ingressar.
En l'acte judicial d'avui s'ha explicat que la temporada passada la Unió Esportiva Mi Apuesta Figueres va tenir un pressupost de gairebé 1.800.000 euros, dels quals 1.600.000 els va portar el patrocinador.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Aquí ho té. Un cafè amb llet per al senyor i un tallat per a la senyoreta.
Ai, gràcies.
La llet com la volen, calenta o tèbia?
Doncs, d'Hipercor, amb aquest preu, la demanaràs a tot arreu.
Que idea.
Llet Hipercor, en vas d'un litre a 71 cèntims. I si te n'emportes 6 litres, en pagues només 5.
Hi ha centenars d'ofertes més a Hipercor. Vine a buscar-les.
Que idea.
Hipercor.
39a Universitat Catalana d'Estiu.
La universitat als peus del Canigó, a Prada, a la Catalunya Nord, on es respira llibertat i ens trobem alumnes i professors d'arreu dels països catalans. Oberta a tothom.
Seminaris, conferències, debats, tallers, excursions, cinema i música. Obrim pas, companyia elèctrica d'arma, Maria del Mar Bonet, Pep Sala, la vella Dixilan, Biel Majoral.
Més de 600 hores d'oferta, del 16 al 25 d'agost, Universitat Catalana d'Estiu.
No t'hi pensis més, informa't en el web uc.cat.
Sidra irlandesa Magners. Només cal posar-hi gel i servir-la, perquè el millor de la calor és poder refrescar-se. Sidra irlandesa Magners, el temps que et dediques a tu. Beu amb moderació.
Bon dia. Benvingut al paradís dels mòbils. A continuació, seleccioni el tipus de mòbil que desitja. Si vostè escull un mòbil...
Que deixi bocabadat a tothom.
Premi 0. Si vostè escull un mòbil...
Millor que el teu.
Premi 00.
Aquest estiu descobreix el teu paradís amb Movistar. Canvia't a Movistar i emporta't un Samsung Z170 des de 0 euros.
Movitel Comunicaciones. 21 establiments al seu servei a Barcelona, Tarragona i Girona. 902-360-000.
Força Esports. Robert Prat. Catalunya Ràdio.
L'any passat no va poder ser, però l'Atleti de Madrid no ha defallit i ha repetit una operació de risc que l'estiu passat no va donar resultat. Montse Mir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El club madrileny ha firmat un precontracte per fitxar José Antonio Reyes i, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el presenten demà.
En principi, la història es repeteix, però ara acabarà bé i demà l'Atlètic de Madrid farà oficial el fitxatge del davanter andalús. Ara fa un any, tot i que Reyes volia anar a l'Atlètic de Madrid, l'acord entre el seu club, l'Arsenal i el Madrid el va portar contra la seva voluntat al Santiago Bernabéu. A més, com que Reyes havia firmat un precontracte amb l'Atlètic de Madrid, el va haver d'indemnitzar. Ara ha passat el mateix. El jugador no vol anar a Londres i la solució més bona per l'Arsenal, amb qui té contracte en vigor, és traspassar-lo a l'Atlètic de Madrid per 9 milions d'euros. Com que encara queden alguns serrells per tancar, l'Atlètic de Madrid no pot fer oficial el fitxatge, tot i que ja ho té tot a punt per presentar-lo demà, després que el jugador passi la revisió mèdica. El president, Enrique Cerezo, reconeix l'interès i, sense mullar-se del tot, dona per fer l'acord.
Cuando nos interesa un jugador, porque los técnicos dicen que ese jugador es lo que realmente importa e interesa, pues intentamos traerlo. El año pasado, Reyes, la verdad es que estuvo a un paso de estar en el Atlético de Madrid y por una serie de circunstancias que no fueron de Reyes, sino fue del Arsenal, pues no pudo venir. Pero bueno, si este año viene, pues es un gran jugador y nosotros consideramos que es un jugador que nos vendrá muy bien a la plantilla.
El Madrid, igual que la temporada passada, també ha intentat quedar-se a Reyes, però l'oferta que ha fet a l'Arsenal ha estat molt inferior a la de l'Atlètic. Enrique Cerezo diu que els blancs no tenen cap dret a enfadar-se.
También yo me hubiera podido enfadar el año pasado, y sin embargo, pues la verdad es que no me enfadé. Y sin embargo, Reyes fue una parte importantísima de que Madrid ganase el campeonato de Liga.
El jugador tampoc ha confirmat el fitxatge, però sí que l'ha deixat entreveure, dient a les últimes hores que sap que continuarà a la capital de l'estat. Està cansat d'entrenar-se tot sol i vol començar la pretemporada aviat. Demà ho podrà fer amb l'Atlètic de Madrid, que se n'anirà a Amsterdam per jugar un torneig amistós.
I és que José Antonio Reyes serà dels últims futbolistes que jugaran al Vicente Calderón. L'estadi Matalassé té els dies comptats. Si es compleixen els terminis previstos, d'aquí a 3 anys el club tindrà un camp nou.
Jugarà a l'estadi conegut com el de la Peineta, però no com està ara, sinó que el reformaran de cap a peus i arribarà a tenir una capacitat per 73.000 espectadors. L'Atlètic de Madrid ha firmat un acord amb l'Ajuntament de Madrid per requalificar els terrenys de l'estadi Vicente Calderón i rebrà el nou estadi com una cessió administrativa per part de l'Ajuntament fins al 2016, però amb tots els drets d'ús. Això vol dir que hi podrà col·locar tots els seus símbols, triar els patrocinadors i disposar de la instal·lació. Després del 2016, l'any en què Madrid vol organitzar uns Jocs Olímpics, l'estadi passaria a ser propietat del club sempre que no en faci un canvi d'ús. El nou estadi, que encara no té nom, costarà uns 160 milions d'euros. Si tots els terminis es compleixen, el Calderón no arribarà als 45 anys. El van inaugurar l'octubre del 66, l'ensorraran el 2010.
Pelotazo a l'Atlètic de Madrid i pelotazo al València. També d'aquí a uns 3 anys, potser una mica abans, un altre dels clubs històrics de la Lliga, el València, també estrenarà camp. A diferència del de l'Atlètic de Madrid, ja té nom, Nou Mestalla, i també té data del començament de les obres.
Demà passat mateix, ho ha anunciat avui el president Juan Soler, i també ha explicat que per poder disposar de diners per aquesta primera fase d'obres posen a la venda una part de l'actual estadi. Concretament, el Consell d'Administració posa a subhasta una parcel·la de l'actual Mestalla que surt al mercat amb un preu de 90 milions d'euros. En aquest sentit, el president del València ha dit que si ningú opta a la compra, ho farà ell mateix per tal de poder garantir la construcció del camp. El nou Mestalla, situat al barri de Campanar, costarà uns 250 milions d'euros i s'espera que estigui acabat en uns 2 anys. Per Juan Soler, serà el millor estadi d'Europa i diu que el començament de les obres deixa en evidència els que es van mostrar incrèduls sobre la viabilitat del projecte. Segons el president del València, avui comença una nova etapa pel club.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
9 minuts i arribem a les 9 del vespre. Javier Saviola ha parlat de la seva situació al Madrid des de la concentració de l'equip blanc a Àustria. L'argentí espera aconseguir títols aquesta mateixa temporada i ha assegurat que el seu cas no s'assembla gens al de Luis Figo.
El Real Madrid continua la pretemporada a Irning, a Àustria, i avui Javier Saviola ha parlat en una entrevista a Telemadrid. L'argentí, que ha deixat el Barça per jugar a Bernabéu, ha reconegut que el seu cas és molt diferent del que va protagonitzar Luis Figo.
Mi situació en el Barça era distinta. Tengo hoy por hoy... Elegí el Madrid sin tener rencor, sin irme odiando a nadie del Barça, ni a la afición, ni al cuerpo técnico, ni a mis compañeros, al contrario, no. Yo me he ido y he tratado de saludar a todo el mundo, así que de ya, como te digo, no tomarlo como una nueva etapa en mi carrera.
Saviola ha reconegut que espera completar una bona temporada amb el Madrid, tant a nivell col·lectiu com individual.
Hoy por hoy lo que pretendo, ¿no? Tener una buena temporada, tener continuidad, poder mostrar mi fútbol y bueno, eso lo que sería lo más importante, ¿no? Sentirme, una vez que termine la temporada, sentirme satisfecho yo, decir que me han ido bien las cosas.
Quan li han preguntat si somiava visitar les Cibeles, Javier Saviola ha assegurat que és un dels seus objectius aquesta temporada.
Yo creo que cualquier jugador sueña con ese momento, bueno, y ojalá una vez terminada la temporada podamos ir a festejar.
L'equip blanc s'ha entrenat avui per última vegada a Àustria abans de marxar cap a Alemany, on continuarà la pretemporada amb les incorporacions de Baptista, Robinho, Marcelo i Gago.
Camp Nou, Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Robert.
Primer entrenament del Barça a Barcelona.
Sí, amb una visita la del president del Barça, Joan Laporta, que ha saludat la plantilla abans de l'entrenament, i Ludovic Juli s'ha acomiadat dels seus ja excompanys abans de començar la seva aventura com a nou jugador de la Roma. Tot plegat abans de la primera sessió d'entrenament del Barça, després de l'estatge a Escòcia, que ha estat marcada per la nombrosa presència d'aficionats. Unes 400 persones han seguit en directe l'entrenament a les instal·lacions de la Masia. Ha estat el primer dels 5 entrenaments de la plantilla abans de marxar dijous a la Xina per començar la gira asiàtica. Un entrenament sense gaire novetats. Eidur Gudjonsson, que ja no va viatjar a Sant Andrews, ha continuat fent treball específic de recuperació de la lesió al genoll. El tècnic del Futbol Club Barcelona, Frank Rijkaard, ha treballat amb els mateixos 25 jugadors que es van dur a l'estatge de pretemporada, inclosos els joves Bojan Kerkic i Giovanni Dos Santos. Les absències, a més la de Gudjonsson, continuen sent les de Puyol i Edmilson, lesionats, i Messi, Márquez i Milito, encara de vacances perquè van disputar la Copa Amèrica.
Vaja, una autèntica barçamania la que hi ha ara mateix, no?
Sí, sobretot després de veure el bon rendiment, el rendiment òptim, el debut de Thierry Henry, també el bon rendiment dels dos joves Bojan i Giovanni Dos Santos. La bogeria s'ha fet evident avui a les instal·lacions de la Masia amb la presència d'aquestes 400 persones.
Hi ha previst la compareixença d'algun jugador del Barça en roda de premsa?
Sí, estem a la sala de premsa del Futbol Club Barcelona, a la sala de premsa del Camp Nou, esperant dos jugadors, Albert Jorquera, el porter suplent del Futbol Club Barcelona, i un dels fitxatges del Barça 2007-2008, Torella Allà.
El Barça ja és tranquil a Barcelona. L'Espanyol, en canvi, està tenint una gira accidentada amb problemes amb els hotels, amb els equips i també amb la infraestructura. Els jugadors esperen que torni la tranquil·litat a l'estaix, una tranquil·litat que volen aconseguir demà en el partit contra el Coventry. De mica en mica es van adaptant als nous fitxatges de l'equip blanc i blau, com Esmil Janić i Clemente Rodríguez. Ashby, Anglaterra, i continua l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Marta Casas. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has pogut parlar avui amb Clemente Rodríguez, que ha parlat per Catalunya Ràdio, d'aquesta nova experiència, aquesta nova etapa a l'Espanyol.
Exactament. S'haurà de guanyar un lloc a l'esquerra de la defensa on fins ara manava David García, i ho sap, i per això s'està esforçant aquests dies ràpidament a adaptar-se a la resta de companys i al seu nou equip. Format a Boca Juniors, Clemente va marxar fa dues temporades a l'Spartak de Moscou, però els problemes per adaptar-se a la vida i al futbol russos el van fer tornar a l'Argentina. Aquests dies, com deia, treballa per adaptar-se, integrar-se a l'espanyol i als seus nous companys perquè no vol tornar a passar per aquells mals moments.
Son partido para trabajar, para ir agarrando ritmo, digamos, contacto con la pelota, el juego como es acá en España, así que bueno, estoy tranquilo día a día el entrenamiento y bueno, el día que me tenga que jugar trato de hacer las cosas bien, ¿no? Con Pablo nos estamos llevando muy bien, como compañero, creo que son una gran persona todo y por eso somos un equipo y tenemos que estar juntos, ¿no?
A l'Argentina li van posar el sobrenom del Correcamins perquè diu que corre molt per la banda. Una altra curiositat és que, tot i que juga per l'esquerra, ell és dretà. Explica que es va acostumar a jugar així des de ben petit.
Cuando era chico ya venía jugando así, manejaba, plateaba con las dos cuando era chico la pelota, pero bueno, me tocó jugar por izquierda, así que bueno, de ahí me fui acostumbrando yo.
Dels tres fitxatges hem de dir que Clemente és un dels que s'està adaptant més ràpid. També juntament amb Baldo, Lola ho està tenint una mica més difícil, sobretot pel tema de l'idioma.
Demà Coventry.
Demà a 8:45, segon partit de la gira contra el Coventry City, equip de la First Division anglesa. Valverde vol seguir fent proves, però ja no posarà dos onzes completament diferents com havia fet en els altres partits, tot i que haurà de dosificar en la mesura del possible els jugadors que disputin el partit, perquè dimecres tornaran a jugar. Per cert, que per demà també s'espera l'arribada de Pedro Tomás i de Paco Herrera, per tant, en els pròxims dies hi podria haver novetats en els casos de Gorka i de Jonatas, sobretot en el cas del brasiler, que podria demanar, com ja hem explicat en els dies passats, la seva sessió a un equip brasiler.
Un equip de la Catalunya Nord jugarà la final de la Superliga anglesa de rugby a 13, rugby a 13, així es diu aquesta modalitat, que es disputarà el pròxim 25 d'agost a un estadi que coneixem, l'estadi de Wembley.
El nou Wembley i els Dragons Catalans és l'equip de Perpinyà que ha fet història i que jugarà per primera vegada la final de la Superliga anglesa de rugby a 13. És la fita més important de la curta història dels Dragons, un equip que es va fundar l'any passat després d'evolucionar d'un altre equip que també tenia arrels catalanes. A les semifinals, els homes que entrenen Mick Potter van superar clarament el Wigan Warriors i ara jugaran la final contra l'equip més potent, el St. Helens. Lliber López, membre del comitè director del club, reconeix que guanyar la final seria un somni.
Guanyar St. Helens és més que un somni, seria un milagro, perquè bueno, és un equip que supera fa dos o tres temporades tot el campionat. L'any passat van ser campions i van guanyar la Copa, doncs és un equip fantàstic.
L'equip de Perpinyà juga com a convidat a la Lliga Anglesa, la segona competició de rugby a 13 més potent de tot el món darrere l'australiana. Si aconsegueix el títol, els Dragons de Perpinyà es convertiran en el primer equip no anglès de guanyar-lo. La final es jugarà al nou Wembley el pròxim dia 25 d'agost i s'hi espera la presència de nombrosos aficionats catalans. Llibert López no descarta organitzar un viatge des de Barcelona.
D'aquí Perpinyà, bueno, farem el màxim, eh? I també tenim potser, per què no fer un comunicar una mica amb el sud, no? A veure si podíem agafar alguna empenya, organitzar alguna cosa per un viatge, anar i tornar a Barcelona, a Londres, per portar la senyera catalana, això estaria molt bé, doncs.
Els Dragons Catalans és un equip batejat amb el Drac de Sant Jordi, que vesteix amb els colors de la senyera, els mateixos que llueixen al seu estadi, i que té els segadors com a himne oficial.
Alguns apunts per acabar abans d'arribar a les 9 del vespre. Nou president de la Federació Catalana de Futbol Sala.
Josep Maria Zamora, la seva candidatura ha superat per 19 vots a 15 la que encapçalava Carles Rivera. Josep Maria Zamora serà el president els pròxims 4 anys. Recordem que aquesta federació no està reconeguda oficialment per la FIFA.
En tenis, Albert Montañés s'ha classificat per la segona ronda del torneig de Sopot a Polònia, després de superar en dos sets l'argentí Diego Hartfield. També hem de parlar d'un recurs d'un club, del Partizan.
El Partizan de Belgrat, que recorrerà contra la decisió de la UEFA d'excloure de les competicions europees pel comportament violent de la seva afició la setmana passada en un partit a Mostar. El Partizan va guanyar el Srinski Vosnià per 6-1, però el partit es va interrompre durant 10 minuts per una baralla entre els seguidors de Belgrat i la policia.
On s'està d'estaix la selecció alemanya de bàsquet? Doncs a Palma.
La selecció de bàsquet d'Alemanya, com deies, ha arribat avui a Palma de Mallorca per començar la preparació de l'europeu que jugarà a Espanya entre el 3 i el 16 de setembre. Potser s'hi trobarà algun dels seus seguidors. Ho ha fet sense la seva estrella Dirnovitski, ja que hi ha hagut alguns problemes entre el seu equip, els Mavericks de Dallas, i la Federació Alemanya. S'espera, però, que la gran estrella alemanya, Dirnovitski, s'incorpori a la seva selecció els pròxims dies.
I tornem demà a quarts de nou. Això és tot. Adéu-siau.